Mira, que va d'animals, això, avui. Avui és el Dia Mundial de la Conservació del Jaguar i també és el Dia Mundial de l'os formiguer, que és un animal estrany i curiós, si te'l pares a pensar i a mirar. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dimecres, la meitat de la setmana, apurant els darrers dies de novembre, avui 29 de novembre ja, hores d'ara, per sobre dels 13 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam arribar a una màxima de 18,6 graus a final de novembre. No em digueu que no està el temps trastocat del tot. La mínima que hem assolit avui és de 7,5 graus. Hem començat el dia ennuvolat, ara s'estan obrint clarianes i ja m'informa l'Armando Álvarez que a Lleida Ciutat hem viscut la segona tardor més càlida. Ja saps que la tardor meteorològica s'acaba ara, al novembre, tot i que la que a nosaltres ens venen d'estacions no serà fins al 20 i no sé quan de desembre. Per tant, la segona tardor més càlida després de la de l'any passat. La de l'any passat va ser 0,2 graus més, per tant, quasi bé l'estem empatant. Tot això amb 84 anys que portem mesurant aquestes dades. Amb 84 anys, les dues tardors més càlides que hem tingut a Lleida han estat la de l'any passat i aquesta. Per tant, jo crec que ja és innegable el tema del canvi climàtic. Anem a buscar la previsió immediata, la d'avui i la de demà, amb l'Ivan Álvarez. Ivan, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida predominarà el cel ennuvolat i on s'esperen precipitacions cap al final del dia en punts del Pirineu, encara que de caràcter dèbil. El vent també bufarà en punts del sud del Pirineu per la tarda i les temperatures aniran en descens amb glaçades al Pirineu. Arribarem als 17 graus a Lleida, als 13 a la Seu d'Urgell o als 10 a Viella. De cara a demà dijous seguirem amb el cel ennuvolat i on s'esperen precipitacions, especialment en el Pirineu, on poden ser persistents. El vent seguirà bufant amb ràfegues que poden ser molt fortes en cotes altes del Pirineu i les temperatures aniran en ascens. Arribarem als 16 graus a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. D'aquí dos minuts arriba el Cosme García amb la seva entrevista. Abans fem una ullada a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ahir parlàvem a la tertúlia dels polítics del pressupost, de que s'havia començat a rebre dades els diferents partits polítics. Ara ja et puc explicar que la Paeria ha presentat aquesta proposta inicial de pressupost pel 2024, que l'ha xifrat en 217 milions d'euros. Això suposa un 4,9% menys respecte al pressupost d'aquest 2023. I es deu, sobretot, el descens de les convocatòries d'ajuts Next Generation. Per tant, podem dir que el pressupost de l'any passat va créixer gràcies als diners que ens arriben de fora i no pas els que generem a casa nostra. I amb la notícia econòmica del dia t'explico que no és immediata, però sí que ull a veure com sortirà tot plegat, perquè la Unió Europea acorda reduir les emissions de la indústria i de la cria intensiva de pollastres i porcs. Això vol dir que es generaran certes normes que s'hauran de complir i que, evidentment, encariran aquesta activitat i que, molt probablement, ho acabarem notant els consumidors. És un primer pas, no hi ha data, però si ja ho diuen, és que ho acabaran fent.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
COPE Lleida. I ara sí, que ja tenim amb nosaltres el Cosme García, anem a escoltar aquesta entrevista cosmopolita. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia, què tal?
Estava mirant el calendari, la setmana vinent et dono festa.
I pues. Ah, bueno.
Ah, clar.
Clar, Constitució, la Immaculada, se junta tot, no?
Clar, dona festa, tu.
Bueno, no vaig a Madrid, eh? No, no vaig a Madrid, no. En vez de passejar per allà, me passejaré per els altres museus, no? Ja he estat
I si no ha quedat a casa, fes festa.
Què és això?
Pues fes festa. Prova-ho.
Fes festa era un grup, eh?
Bueno.
Un grup que es deia Fes Festa, sí.
Cosme, a qui coneixem avui?
Amb un amic. Sí, una persona entranyable que fa molts anys que ho conec, que a tu t'encantaria parlar moltes hores amb ell perquè lo d'informàtica és lo seu. Si parlo del parc tecnològic agroalimentari, si parlo de la paeria de Lleida, si parlo d'un homenot de Lleida, i de parlar de Josep Clotet. I avui ens acompanya al nostre estudi. Benvingut.
Hola, benvingut i gràcies per convocar-me aquí en aquest lloc tan, tan interessant.
Interessant era on vas estar tu, al Parc Tecnològic Agroalimentari, déu-n'hi-do, eh? El que s'ha aconseguit aquí a Lleida. Hi ha gent, jo sempre dic que la seu vella la coneixen per fora, però no entren a dins del claustre. I allà passa igual. Tu vols dir que quants lleidatans coneixen
el parc? Són dos espais germans. Fixa't que els dos estan en un turó. Els dos, amb un turó tenim la Seu Vella i amb l'altre turó tenim pues, tot el parc de Gardeny, no? I entremig la ciutat. I entre allà, hi ha un diàleg entre aquests dos turons. I els dos tenen una mica aquesta, diguéssim, aquesta etiqueta de ser uns espais, un més religiós, perquè és on tenim, pues, on està el bisbe, on estava el rei, no? I l'altre més, diguem-ne, profà, perquè és el que està en els templers, que, bueno, aquesta ordre que era entre religiosa i guerrera, no? Llavors hi havia com un diàleg entre aquests dos espais, dos turons que dominen la ciutat, l'església per un costat, i l'ambient una mica més d'inquietud per saber coses, etcètera, l'altre, no? I casualment en aquest altre indret és el que es va muntar finalment al parc tecnològic, no? El parc de Gardeny.
Per cert, també no se neix per unir Aragó i Catalunya, per allò de que és des de dalt, sí, des d'on està el castell templer, veiem Montsó, el castell de Montsó.
Sí, exacte. Hi ha un debat, hi ha un diàleg entre aquests dos espais, no? I efectivament, pues, allí es va crear el parc científic, amb un espai que abans havia estat ocupat per l'exèrcit i abans havia estat, d'alguna manera, desallotjat dels pagesos per muntar els quartels, i abans aquests quartels havien estat a la Seu Vella. Tornem una altra vegada al diàleg entre aquests dos espais, no? I que finalment, com diem, pues, va acabar pues, havent allà el parc científic, no? Amb molts joves, molta gent jove que trobava la seva primera oportunitat laboral i que amb il·lusió pues, van anar treballant i col·laborant per aixecar aquest espai.
Aquest no és l'espai del Joan Ramon González, eh? I estem fent història dels castells...
Però molt ben relacionada.
Oh, sí. Bueno, ja saps, ja tens matèria pel proper dilluns pel Joan Ramon González. Parlem una mica de tu. On vas néixer?
Bé, vaig néixer a Lleida, a la clínica d'Aliança, un diumenge a l'hora dels toros, i resulta que...
A les 6 de la tarda.
Que el metge se n'havia anat als toros i va tenir que atendre el parc la llevadora.
Els toros havia toros en aquell moment a Lleida, eh? Tenies alguna portàtil?
Bueno, estem parlant de fa molts anys, a la meitat del segle passat, eh? I no, la realitat és aquesta, el metge no hi era i, bueno, el pare el va atendre a la llevadora, no va haver cap problema perquè jo sempre he sigut molt obedient i segueixo totes les instruccions i es veu que tot va anar bé, sense problemes. Pues sí, vaig néixer a Lleida, a la clínica de l'Aliança.
I a casa ets tu el rei, i t'ho dic en doble sentit, ets el rei o és la teva dona?
Home, estem parlant ara ja de la vida actual, no? Sí. Doncs, bueno, jo crec que hem partit molt bé les feines perquè des de que convisquem junts tenim d'alguna manera, d'una manera còmoda també, certament, pues, repartiment de feines i tots fem tot. A mi me deixen arreglar els endolls de casa, però si s'hi ha de posar ella també s'hi posa, i ella cuina, però hi ha molts dies que cuino jo. Un dia te convidaré a una paella que et xuparàs els dits. Eh?
Jo et convidaré a una cassola de tros. Sí, que cadascú tenim... Ets un manetes. Sempre ha sigut un manetes.
Bueno, m'agrada treballar perquè amb les mans, i m'agrada sobretot tornar la vida a vegades a parells que estarien desnonats i abandonats i veure que poden tenir una segona vida, però també m'agrada pues, en general ajudar la gent. Hi ha molta gent que m'envia materials per digitalitzar, aprofitant que jo tinc pues, una sèrie d'equips i tal, i precisament, mira, avui portava aquí una cinta.
M'has portat?
Sí, això és una cinta de pel·lícula de 8.000 mil·límetres, sí. Que va gravar, segurament sonarà un músic lleidatà, que el Víctor Mateu Moles.
Hombre.
Doncs aquesta cinta que veiem aquí, l'estem veient nosaltres, els oients s'han d'imaginar una bobineta petita,
sí,
la típica pel·lícula, aquesta cinta, aquesta pel·lícula la va gravar el seu fill, Josep Mateu, i ha estat amagada, bueno, amagada no, però oblidada, podríem dir, durant 50 anys. I la setmana passada me la van fer arribar, i aquesta cinta està digitalitzada, s'ha penjat a internet, precisament a la web d'un dels llibres que després potser comentarem,
sí,
i aquesta pel·lícula, junt amb la banda sonora que va gravar un senyor que està allà a la platea, que era el senyor Ramon Ciuraneta, parlant de l'any 70, junt amb aquella gravació, hem ajuntat les dues coses i les hem posat a internet, de tal manera que ara tenim la possibilitat de veure l'actuació de la Carme Estrella Sanau, l'esposa del Víctor Mateu, el Víctor Mateu dirigint l'orquestra al Teatre Principal de Lleida a la festa de Santa Cecília el novembre de l'any 1971, que és un document únic.
Si t'escoltés l'Enric Castells en aquest moment, disfrutaria molt, eh?
Sí, realment.
Que sempre contava els músics quan se feien la sarsuela, no? Nos has portat també un petit magnetofon, que és un Revox d'aquests que teníem nosaltres, però bueno, que això em sembla que té uns 10 centímetres, 12 centímetres per 7 o 8.
Sí, és un aparell curiós, tinc una certa col·lecció d'aquests aparells i m'agrada mantenir-los, i perquè de vegades són necessaris precisament per a poder restituir digitalment gravacions familiars. Mira, fa molt poc, suposo que no li importarà que ho diguem, la Camila Minguell de Cultura,
correcte,
em va portar una cinta que havia trobat endreçant tots els arxius del seu pare, i amb un aparell d'aquestos es va poder digitalitzar i es va descobrir amb ella mateixa cantant amb 3 anys.
La Camila cantava,
uns missatges d'una familiar que era religiosa i que estava en aquell moment a Sud-amèrica, que en lloc d'escriure-li una carta, doncs els havia gravat en aquella cinta. És a dir, van descobrir molts elements de les arrels familiars i realment va ser molt emotiu. I això em passa amb molta gent que em ve amb aquest tipus de material, perquè d'alguna manera li puguem donar una segona vida.
Des d'aquí un homenatge al Quim Minguell, pobre, que ho van perdre molt jovenet, i al seu pare, el Josep, que quan jo vaig començar a Radio Tàrrega era el number one en aquell moment. I el seu germà, que segueix pintat encara, sí, segueix pintant molts retaules a moltes esglésies.
Tant premi Tàrrega aquesta setmana.
Ets una persona d'aquelles callades, apocades, però que fas molta feina. Has treballat amb molts equips i a l'Ajuntament de Lleida has sigut una persona molt admirada. Hi ha una cosa que tu vas ficar en marxa i fins i tot la informàtica se te deu molt a tu. Jo sempre sentia parlar el CAU. Dic, això és un CAU? No, el CAU era qui arreglava tots els aparells informàtics, no?
El Centre d'Assistència a Usuaris.
I Déu-n'hi-do, no? Això
tenia sí, molt... sí, 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 bueno, és un departament més de gent sempre molt vàlida, com tots, i sí, efectivament, el que cal fer a la vida és empatitzar amb les persones i saber realment què és el que necessiten, ajudar-les i d'alguna manera pues, contribuir a que tot tiri endavant.
Has vingut, com diu, a l'entrar m'ha dit, escolta, jo vinc a parlar dels meus llibres, i això me sona amb algun escriptor, i vull que parles dels teus llibres, perquè per cert, Camilo José Cela va estar a Lleida, te'n recordaràs, con la cofradía de los vinos, quan havia el José Luis González Mínguez,
sí, sí,
el inglés.
Sí, home, i tant, estava amb ell, amb els Carrinclons.
Amb el Jaume Oró, amb el sí. Manolo Calpe, l'Albert Calpe, sí, sí, el Xavi sí. Pérez...
Recordo una nit al Nenet, a sopar, no? I el senyor Bonet ens va fer uns caragols a la Brutesca a les 11 o a les 12 de la nit, no? I realment va ser com una qüestió de, diguem-ne, de bruixeria, no? Perquè a les 12 de la nit, amb la palla de fava allà cremant, les espurnes que anaven saltant i tots al voltant dels caragols allà posats...
Ni que estigués a Galícia, vamos.
Sí, ho recordaré sempre.
L'altre dia a l'Ateneu presentaves un llibre.
Sí, sí, exactament. Bueno, estava en la campanya de presentació d'un dels llibres que ja va sortir per Sant Jordi, que ha passat per l'Ateneu, per la Universitat. Aquesta setmana passada estàvem a la Baula, el mes que ve em sembla que estarem a Res Non Verba, al gener a l'Associació de Veïns. Hi ha moltes entitats que sol·liciten que es presenti aquest llibre, que és un llibre que fa molts anys que el portava treballant, fins i tot es tenia encara al parc, doncs lògicament no tenia el temps necessari perquè és un tema molt absorbent, però que era recuperar la història de la música i la societat a Lleida abans de la guerra, com la guerra és un instrument de transformació d'aquesta societat i què és el que passa després de la guerra. És a dir, abasta aproximadament uns 30 o 40 anys de la història de la música, de la societat i de la cultura a Lleida.
Ha hagut molt bons aquí, molt bons compositors. Sempre en parla la Amadeu Urrea, del Cosme Rivera, de molta gent que va fer composicions.
Sí, Lleida tenia un bon planter, que va començar amb Magí Pont. Va haver molts bons compositors. Hi havia bàsicament els mestres de capella, que eren els, a vegades, sacerdots, a vegades seglars, amb unes normes molt estrictes de vida, que se'ls contractava, era un càrrec molt ben valorat i molt ben pagat, per fer, diguéssim, de responsables musicals de la catedral,
pregunta-li
de Sant Llorenç.
Pregunta-li al Messalles, ara està molt mal pagat, el Joaquim.
Bueno, hi havia molt poques opcions per un músic, per poder, de vegades, com dic, pues, això, eren d'alguna ordre religiosa, d'altres eren seglars, pues, ja et dic, amb unes normes bastant concretes de comportament, etc. Llavors, cada església o cada capella tenia el seu mestre de capella, i a vegades, com la catedral, tenien mestre de capella i organista. En altres casos, el mestre de capella i l'organista era la mateixa persona.
És a dir, ara és mestre de capella Joaquim Messalles i l'organista és el Lluís Climent.
Potser sí.
Sí, bueno, clar, això a la catedral és així ara.
Doncs llavors, diguéssim, a partir d'aquests músics que estaven molt vinculats al món religiós, després van aparèixer els primers centres de formació musical. El primer va ser l'Escola Cantorum, del mestre Ramon Esteve Carulla, sí. Després amb el també sacerdot Josep Illa, després ja van aparèixer l'Orfeó Lleidatà, el 1860, per tant hi ha una gran, diguéssim, experiència musical a la ciutat de Lleida, que va anar creixent perquè uns mestres feien de mestres dels altres i s'anaven passant d'uns als altres, diguem-ne, aquest testimoni artístic. Després ve la guerra, que és un procés molt cru de transformació, que Lleida queda pràcticament deserta quan entren les tropes nacionals, i després una lentíssima recuperació que ens porta una vegada al món d'avui, però amb el conservatori, amb l'auditori i amb tota l'enorme cultura musical que tenim avui a Lleida, tant amb centres públics com amb centres privats.
El mestre Jové també estaria content perquè és un gran sarsuelista, que canta molt bé la sarsuela.
Sí, 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 sí.
I també un homenatge als germans Virgili, tant el Lluís com l'Antonio.
L'Antonio, sí. Personatges molt il·lustres de la nostra història musical.
Tot això, gràcies a vosaltres, jo m'hi vaig assabentar, no? Perquè jo vaig néixer al carrer Carme, on va néixer en Josep Vallverdú, i quan anava del carrer Carme fins venia a Ràdio Popular, ja venia informat el Paco Viladri, que el Porta, cadascú t'explicava, el Roig Nadal, cadascú t'explicava la seva i venies informat aquí a Lleida.
Sí, sí, era un món en el qual, a més, una cosa curiosa, que els músics i els artistes plàstics treballaven junts. Hi havia com una mena d'unió entre aquests principals compositors, amb els La Molla, Benseny, Cristòfol, i quan inauguraven una exposició d'un artista anaven els músics a tocar, no?
Sí, sí.
I estaven molt units, molt units.
Avui en dia tot és diners. Però tens un altre llibre en mans, vinga, explica'm.
Sí, aquest va sortir per Sant Jordi, Això ja quasi és història ja, De fet,
es troba a la Casella, es troba a tot arreu?
Sí, es pot comprar a tot arreu. Jo m'agradaria que es compressin a Lleida, sobretot, perquè ja que tenim llibreries a Lleida, carai, que trobin aquí. Es pot comprar a tot arreu del món, però jo m'estimaria més aquí a Lleida. I doncs, com deia, aquest llibre ha estat escollit per La Vanguardia com un dels millors llibres d'història de la música editats l'any 2023. Això és un mèrit també de la Universitat de Lleida, perquè és l'entitat que va assumir el projecte editorial d'aquest llibre, i per tant he d'agrair també al Manel Lladonosa, fill del Josep Lladonosa, que per cert va ser músic...
Batllebrera.
Sí, que va ser músic en la seva joventut, el Josep Lladonosa, cosa que molta gent de vegades no sap. Va estudiar com a trombonista a l'Escola de Misericòrdia, perquè era orfe, seu pare va morir molt jove, i també el Lluís Marc Herrera, que és un historiador de la música, també un erudit. Sense l'ajut dels dos m'hagués estat impossible acabar en aquest llibre, no?
Parlem de l'altre llibre, perquè sí. Ho estic aquí davant, ho estic, sí. Després farem unes fotos i es penjarem, Ricard? Al teu Instagram, al teu Facebook, a tot arreu, vinga.
Fantàstic. Doncs aquest és un altre llibre que és molt més, diguem-ne, el primer és molt seriós, és acadèmic, no és enciclopèdic, però té una voluntat d'abastar la màxima quantitat d'informació possible, i aquest altre és més lúdic. És un llibre que està pensat per, ara que ve el Nadal, per fer un regal de Nadal amb una persona, amb un amic, amb una amiga, amb un familiar. A més, és un llibre que està il·lustrat per una il·lustradora de Lleida molt jove, que es diu Andrea de Castro. Sí. I el curiós que té també aquest llibre és que, com veus, pues, al final del capítol, com parla de música, perquè puguis escoltar la música, te posa els QRs que et connecten amb les cançons a les que fa referència a aquest capítol.
Pren nota, Ricard, d'això. Llibre que porta el QS per poder connectat i escoltar la música.
Sí, llavors, clar, perquè aquest llibre el que explica és la història d'algunes cançons, la història d'alguns compositors, i, per tant, per poder d'alguna manera entrar bé en l'ambient que t'està recreant en aquest llibre, doncs el que necessites és precisament
molt bé,
escoltar la música, perquè
molt
si no escoltes
idea.
La música...
Jo, quan llegeixo llibres o poesia, Fran Purcell, Pa Morià, Raicón i Jean Solupo. Sóc un classista, ho sento. Cadascú som com som.
Cadascú té dret a disfrutar com vulgui.
I quan arriben pastorets, a ficar i fer alcalde, i ficar amb els alcaldes. Ja ho saps, tu, això, ja ho saps.
I tant, que ho sé, a més. Soc...
Acabo. De veritat que per mi és un honor de poder tindre aquí. Feia molt temps que et volia portar, però vam aprofitar la benentesa que has presentat els llibres. Us aconseguim els dos llibres, podem aconseguir les llibreries de Lleida, no?
Sí, qualsevol llibreria, no sé, per exemple, una cosa important, que no se'm passés de dir-ho, el dia 5 de desembre, és a dir, dimarts que ve, presentarem aquest llibre al Cafè del Teatre i, com no es podia ser menys, se farà amb un concert de música dels, per exemple, en aquest cas dels Beatles, que surten força vegades al llibre. Per tant, podem a les 8 de la tarda... escoltarem el Javier de Castro, que sabeu que és un editor, periodista, crític musical...
I va fer un llibre de la música de Lleida.
Un dels més importants que s'han fet sobre els Beatles, un dels més grans erudits dels Beatles de tota Espanya i potser del món. Doncs ell farà el conductor d'aquest acte, parlarà pues, amb mi personalment i també amb l'Andrea, que és la il·lustradora del llibre. Després la llibreria Caselles estarà també en el local pues, per a si algú el vol. Després farem una mica d'acte de signatura i després, mentre fem una cerveseta, un grup d'amics músics que han creat un conjunt que només durarà un dia, perquè és un conjunt efímer, pujaran allí, tocaran cançons dels Beatles i acabarem cap allà a les 10 i esteu tots convidats a assistir, naturalment.
Ja ho saben, el Josep Clotet, que coneix tothom a Lleida, no s'ho perguin d'anar, i ho faran després brindant amb una exuberante rúbia con nombre de santo, és a dir, una Sant Miguel.
Exacte, de la terra.
Acabem, ara ho farem en el revés. Tu has sigut protagonista, però ara vull que em facis una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic o polític. M'has de comprometre davant de l'audiència.
Oi, això és molt difícil, eh?
Tu saps, m'has conegut a la meva trajectòria, a la ràdio, a la premsa, a l'Ajuntament, al teatre...
Bueno, no ho sé, mira, a veure, segur que jo i tothom en a la vida pues, es troba en moments que diu, ostres, no sé exactament com sortir-me d'aquesta, no? Perquè i són situacions una mica complicades, que t'has d'adoptar una posició, que totes les solucions són bones, però totes les solucions també són dolentes, i que et costa molt prendre una decisió, posicionar-te, no? I la meva pregunta potser, a veure, podria anar per aquí, no? És a dir, en quin moment de la teva vida professional has tingut el lío més important o més, d'alguna manera, que t'hagi marcat més i que hagis tingut que sortir pues, amb tota la teva capacitat diplomàtica.
Bueno, com m'han proposat...
Tu m'has preguntat que t'ho
preguntes. No, jo t'ho contesto i penso que te pots imaginar que diré la veritat. M'han proposat bastantes vegades anar de política a l'Ajuntament de Lleida. Ah. I tu bé saps que és veritat, això. I sempre m'he negat perquè he pensat que si vaig allà tindré que deixar moltes de les entitats a les que estic perquè no seria honest per la meva part. Saps que Miguel Luis Juli Guardiola, que va estar aquí a Ràdio Popular, que era propost de la UGT als socialistes, va ser tinent d'alcalde. I això no estava ben vist.
Ja.
Un periodista es fiqui de política actiu, perds amics... en guanyes, però t'identifiques massa, a la qual jo crec en persones més que a la política, i això és una cosa que em va costar molt, i el meu pare sempre deia Cosmito, perquè tu saps que el ferroviari de mon pare és de Cosme, sempre deia, si te pones en política, lo ganado con tu prestigio, con tu forma de ser, creeran que t'has ganat tot el que tens gràcies a la política.
Bueno, però fer de pastoret també dona molta feina, eh?
Bueno,
i això
però,
sí que ho mantens.
Però fai d'alcalde Borrego, no fai d'alcalde Siurán, ni d'alcalde Roní, ni d'alcalde Puello, ni d'alcalde Re, ni Félix la Rosa. Yeah. No, estic molt bé com estic, i tu saps que a mi m'agrada estar darrere i ajudar quan un fan l'Associació dels Reis, quan fan l'altre, quan la gent de costums i tradicions, els pessebristes, els fanalets, i això és molt bonic, estar al darrere. Ara, si estàs en un càrrec, llavors es diria a vegades que no... a persones que les voldries dir que sí.
S'ha de ser responsable.
T'agraeixo molt, Josep, que hagis estat aquí amb nosaltres. Llavors, Ricard, avui ha sigut una entrevista entranyable, eh?
Sí, sí.
Has après alguna cosa, eh?
Sí, no, no, m'agrada.
Sobretot molt. El del llibre, t'ha agradat, eh? Sí. Caigut el QS, perquè m'hagués escoltat la música sobre el que estàs dient.
Sí, 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 maco.
Molt bé, pues moltíssimes gràcies.
I, gràcies, gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé la presentació. Recordem quin dia és i hora?
El dia 5. 5 de desembre, al Cafè del Teatre, a les 8 de la tarda.
Moltíssimes gràcies, Ricard.
Gràcies a vosaltres.
La propera setmana, fai festa.
Festa, festa, Cosme. Arribem a 3:15. Fem una pausa ràpida perquè hem de parlar de llibres a la llibrerat.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456. Simple, ¿eh?
Lleida. I ara sí, que ja arribem a la una de la tarda, ho farem d'aquí uns minuts perquè hem de parlar de llibres. La proposta dels llibres de la meitat de la setmana des de l'espai a Llibrera't amb l'Anabel Ramos, que ja saps que la trobes a la Biblioteca Pública de Lleida perquè ella és bibliotecària allí, però a més també és la persona que, si no saps què llegir, et recomanarà les properes lectures, eh? Tu la busques, demana per ella. Escolta, l'Anabel Ramos, sisplau, que l'he escoltat a la ràdio i li he de fer una pregunta i ja està. Li dius, mira, jo és que habitualment llegeixo, però jo no sé què llegir. Proposa'm alguna cosa, et proposarà alguna cosa. O vull començar a llegir, proposa'm alguna cosa per començar. Doncs et proposarà alguna cosa per començar. I cada setmana doncs, la tenim aquí amb propostes genèriques, per entendre'ns, això sí, amb un fil conductor. Eh? Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Fil conductor del dia. A veure.
Doncs mira, avui és dia 29 de novembre, Però el dia 25 de novembre Va ser el dia en contra de l'eliminació de la violència contra les dones.
Que va caure en dissabte i de vegades es deslueix un pelet, això.
Bueno, sí.
Es deslueix, em refereixo que no té tant seguiment com ens agradaria, potser.
Sí, entre setmana potser, però va haver manifestacions i va haver també moviment. I jo vull aprofitar per recomanar novel·les que parlen sobre aquesta violència. Uh-huh. No és que me dediqui a llegir aquestes novel·les justament ara o que les recomani només per aquest motiu, sinó que penso que són novel·les que es poden llegir o que s'han de llegir durant tot l'any i que els pots llegir sempre perquè ens descobreixen doncs això, unes violències que moltes vegades estan amagades o invisibles, que no es veuen perquè queden moltes vegades dins de casa, però que hi són.
Sí, sí, sí. No? I a més sempre diem el mateix, amb això dels dies mundials o dels dies nacionals o d'això d'un dia a l'any, és que val, aquell dia en parlem, però que si pot ser no ho oblidem la resta de l'any.
No, clar, vull dir, aquell dia s'ha de parlar perquè s'ha de posar sobre la taula, no? Aquest problema, però, bueno, per sort, o sigui, per sort s'està parlant, per sort s'està escrivint, tant de bo no s'hagi de parlar ni s'hagi d'escriure.
Això és l'objectiu
sobre
que sempre
això.
Diem.
Però, bueno, com però que està,
sí.
Doncs ho fem.
I tant.
I us porto tres propostes de tres llibres, que tots tres són molt breus. Són ràpids de llegir, però llargs. Llargs de pair.
Vale.
Llargs de pair, perquè són tres novel·les que són molt intenses i una mica, bueno, te commouen molt i et trastoquen, diguéssim. La primera que us proposo és un llibre que recull relats, contes breus per adults, sempre parlem. Se titula No era esto a lo que veníamos i l'autora es diu María Bastarós. És una autora de Saragossa que va néixer en 87, historiadora de l'art, gestora cultural, i ha escrit diferents llibres sobre assaig. Per exemple, hi ha un que es titula Història d'Espanya contada a les niñas i bé, diferents obres d'assaig. I es va atrevir amb aquest recull de contes, que se titula així, No era esto a lo que veníamos, que està editat per l'editorial Candalla, i en el que ens trobem una sèrie de contes que quasi ratllarien lo fantàstic, val? Estan ubicats a Espanya, moltes vegades en una Espanya molt perifèrica, trobem polígons industrials, les Bardenes Reales, vull dir, espais així com a molt, molt desangelats o molt, molt límit, i ens col·loca uns personatges que van des de famílies, mares, relacions sobretot familiars, que ens posen molt al límit, que a més ens confon perquè ens imaginem un final d'aquest conte i al final és un altre, i ens descol·loca moltíssim. Són uns contes que no és només per ficar-nos dins, perquè a vegades passa que te llegeixes un llibre i dius, és que m'he ficat a dins d'aquesta novel·la o d'aquesta història. No, te manté al marge perquè puguis veure la magnitud.
Això et dic, a vegades va bé també treballar com a espectador per entendre'ns. Sí. No cal que et posis a la pell.
Converteixes en espectadora i des de fora veus, no?, com una pel·lícula i penses, ostres, te fan reflexionar, te provoquen moltíssima reflexió.
He trobat una frase sobre aquest llibre que diu, és un llibre sobre el terror de la normalitat.
Sí, exactament.
Sí. Déu-n'hi-do.
Tal qual, sobre el terror de la normalitat. Coses que penses que no poden passar o que és... que planteja situacions molt quotidianes que estem passant i veus, no?, que destila, pues, això, terror, violència... Però tot molt subtil.
És que, com bé dius, tracta sobre temes com l'amor romàntic, el de la maternitat, el de la urbanització en piscina, el de treball assalariat o el de la família tradicional.
Sí, el de l'urbanització en piscina, el conte de l'urbanització en piscina...
És que tots són normals.
Sí, és increïble. A més, penses, ostres, això està passant, no? Això passa. Sí. Tinc una veïna que li ha passat això, o conec algú que...
Sí. Bé, doncs, aquest és de... Com dèiem la setmana passada, crec, aquests relats curts val la pena llegir-te cada relat de punta a punta i parar.
Almenys
un dia. Bueno, l'endemà segueixo amb el proper relat. No fer-los seguits perquè són diferents.
Sí, perquè, i sobretot quan són tan intensos com aquest. Perquè surts d'un com si acabessis de baixar de la muntanya russa. Sí. I dius, ostres... Pues parem. No puc pujar un altre cop a una muntanya russa, sinó que he de parar i fer una altra cosa. Doncs aquesta és la primera proposta, no era esto a lo que veníamos. La següent proposta que et porto és de la Viviana Collado Cabrera, que és una autora que va néixer a Castelló de la Plana, borriana, l'any 85, també molt joves, com pots comprovar, i llicenciada en Filologia Hispànica i doctora en Literatura Hispanoamericana. Ara mateix és professora de Llengua i Literatura i ha escrit sobretot poesia. Però Yeguas exhaustas, que és el títol que us recomano, és la seva primera novel·la, Yeguas exhaustas. És una novel·la, però la podríem confondre, diguéssim, amb una espècie com de diari o relat personal d'unes vivències que podria ser que ella ha passat o no, però amb les quals ens podem sentir una mica identificades, no? Per una banda tenim una mare que està cansada de triar taronges a la feina, no? Perquè treballa amb una destriadora de taronges, com aquí podríem treballar la fruita, i una filla que també té els dits fets malbé, però no d'això, sinó de teclejar, de teclejar perquè treballa com a traductora, fa tesis i fa mil treballs acadèmics i al final acaba sent precària, no? Perquè ha de treballar moltíssim, fent moltíssimes coses culturals, però sent precària.
És que fixa't que el treball de la mare i de la filla són de la... O sigui, es porta a terme a llocs diferents,
sí,
però acaben sent de la mateixa naturalesa. És un treball ultra repetitiu, un amb un teclat i l'altre amb una màquina, però és el mateix, és el treball en sèrie, diguéssim, del segle, de final del segle XX o segle, o inici del segle XXI, el de teclejar, teclejar, teclejar.
Aquí en aquest Llegües exhaustes, la protagonista està en una relació de parella que és molt danyina, molt...
La filla,
La filla, que la... Bueno, una relació de parella, una parella que la maltracta d'una manera molt... Bueno, psicològicament i d'una manera que no és evident, que no es veu, de cara enfora no es veu. Però ella ho està patint, doncs, a l'hora de relacionar-se amb col·legues, la manera que té el company, perquè també és acadèmic i també treballa en el món de la universitat i tal, de com la ninguneja, de com la fa petita, no?, al seu costat. Després també el tema de la classe que travessa totalment aquesta novel·la. No? Ella amagar els seus orígens humils d'un poble petit de València perquè va a la universitat, perquè és com si fos vergonyós, no? Aquests orígens humils. No? I com això és com a tan maquiavèlic, tan pervers i aquesta violència que es troba a tot arreu, no? Que es troba dins de casa i que es troba al món acadèmic, a la feina.
I tant.
Està molt bé. Acabes de llegir aquesta novel·la i dius, clar, és veritat, és que tot això és veritat, és que m'ha passat o conec gent que li ha passat. És molt punyent.
No, ja veig que toquen temes, per desgràcia, actuals.
Molt, molt actuals. I l'última novel·la que us proposo és una novel·la molt breu, té només 130 pàgines. Està editada per Editorial Viena, amb una col·lecció que es diu Petits Plaers, que realment tots són petits plaers, són obres de literatura clàssica, però molt breus totes. Aquesta autora se diu Birgit van der Becke i és alemanya, i aquesta novel·la se titula Musclos per sopar. Musclos per sopar és una novel·la molt breu que bueno, acabes amb la sensació de o sigui, té un final obert per començar aquesta novel·la i va tracta d'un sopar que estan esperant mare i dos fills, fill i filla, al seu pare, estan esperant per sopar, preparen musclos, que és el plat preferit del pare, i el pare no arriba. El pare, que és superpuntual, que a les 6 del vespre sempre està a casa per sopar, aquell dia no arriba. Llavors, comencen a desgranar coses, no? Mentre els musclos estan allà obrint-se, ells també s'estan obrint i comencen a parlar de quina és la relació que tenen entre ells i amb el pare, no? I descobrim, doncs, que és un pare dictatorial, que els té manipulats, que els té subjugats completament, que, bueno, comencen a desgranar-se totes les violències que pateixen i que exerceix el seu pare. Ells són una família que marxen de l'Alemanya de l'Est per anar a l'Alemanya de l'Oest, pensant-se que allà, doncs, bueno, després de la caiguda del mur de Berlín i pues que podrien estar millor, i continuen amb aquesta opressió, però que l'exerceix el pare.
Entenc que no se sap si el pare arriba o no.
No se sap si el pare arriba o no. Però
a mi no m'agraden. A mi m'agrada que acabin.
Però saps, l'altre dia... Bueno, clar, a nosaltres ens agrada, el cervell ens agrada... O sigui, el cervell li agrada saber què passa al final. Però amb aquest llibre no cal saber què passa al final. Perquè el que passa és... És a dir, és igual el que passa al final. Perquè el realment important és el que passa mentre estan esperant a son pare. Us recomano moltíssim Musclos per sopar. Moltíssim.
Doncs, mira, recordant aquest 25N, nosaltres ho fem 4 dies després per predicar el que et diem, que no s'ha de fer només el mateix dia, sinó que la resta de l'any hi podem seguir pensant. El 25N és una jornada en la que hem de pensar en erradicar d'una vegada per totes la violència masclista, la violència contra les dones, i ho podem fer de moltes maneres. Una d'elles és llegint, i la novel·la avui ens ha portat aquestes tres propostes que si són dures, doncs és perquè la societat també és així, per sí. desgràcia.
Sí.
Per desgràcia. No era a esto a lo que veníamos, de la María Bastarós, las yeguas exhaustas de la Viviana Collado y el musclos per sopa de la Brigitte van der Beke. Alliberera't amb la Anabel Ramos, com tots els dimecres. Escolta, estic caient al conte de que la setmana vinent et dono festa.
Ai, moltes gràcies.
Bueno, dono festa.
Que amable.
És festa, és dia 6, el dia 6 és dimecres, és festiu.
Vale, vale. Ho sé.
O sigui, ja ens tornem a escoltar el 13, eh?
Sí, d'aquí 15 dies,
Déu n'hi do. Serà no res, a 12 dies de Nadal.
Ai, sí, que bé.
Anabel, cuida't, una abraçada.
Gràcies, igual.
I nosaltres que ens plantem a la una, després al migdia de Cope Lleida, coneixerem una nova empresa de Lleida que a més ha rebut l'ajuda de la Diputació de Lleida. Soc el Ricard Álvarez i t'ho explico d'aquí uns minuts a la freqüència de sempre, la de Lleida.
Pues estamos ya en la una, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Comenzamos Mediodía COPE. Hoy de nuevo hemos visto el baldaquino real cubriendo la escalinata de la Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. Es ese enorme tapiz de color granate con el escudo de España que se coloca cada vez que el rey acude a la Cámara Baja. Don Felipe ha presidido la apertura de la 15ª legislatura desde la llegada de la democracia. Una legislatura sin duda marcada por la amnistía que ha pactado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con el fugado Carles Puigdemont. Un periodo que estará marcado por una profunda división, no solamente política, sino también social, también judicial, ante una ley que pone en tela de juicio nuestro ordenamiento jurídico. Hay que recordar que la amnistía, a diferencia de un indulto, supone reconocer que se juzgó de forma injusta a los independentistas condenados por el 1 de octubre. Supone, por tanto, dejar sin validez las condenas y los argumentos judiciales de las sentencias del Tribunal Supremo y plantea una ruptura de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, porque es una amnistía que se ha diseñado a medida para personas concretas y para conseguir unos votos concretos. Estos argumentos son los que dejan al ordenamiento jurídico español y a la Constitución fuera de juego, y por eso hoy se esperaba con mucha atención las palabras del rey.
Una Constitución que establece la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político como valores en los que se basa nuestra convivencia democrática. Unos valores que no están anclados en el pasado y que deben proyectarse permanentemente hacia el futuro.
Pues son las palabras de don Felipe en las Cortes reivindicando la Constitución. Bueno, nadie podía esperar la contundencia que el rey tuvo el 3 de octubre de 2017 en su histórico discurso tras la intentona separatista en Cataluña. Unas palabras que hoy se pueden quedar igual que las sentencias del Supremo, es decir, en papel mojado. Este acto de apertura ha sido puro simbolismo porque lo esencial no se está tratando en Madrid. Se va a negociar a 1.400 kilómetros de distancia en la ciudad de Ginebra, lejos de la luz y los taquígrafos que nos prometieron hace unas semanas. El sábado se han citado en esta ciudad suiza los de Puigdemont y los enviados del Partido Socialista con Santos Cerdán a la cabeza. Y todo con la probable presencia de un mediador internacional, lo que en la práctica supone que el partido del gobierno en España negociará de igual a igual con el partido de un fugado reclamado por la justicia. Por si acaso, y para ir dejando las cosas claras, Puigdemont le ha trasladado hoy al Partido Popular Europeo que podría apoyar una moción contra Pedro Sánchez si este no cumple el acuerdo de gobierno. Se lo ha dicho a los populares en Bruselas, pero el mensaje en realidad es para el PSOE en Madrid, y con este aviso se va a sentar a negociar en Ginebra. Pues es uno de los asuntos destacados de este miércoles, pero hay más que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Ya contamos, Pilar, que las pensiones van a subir en enero en torno al 3,8%. Ya sabemos este dato porque también sabemos que la inflación que hemos conocido este miércoles pues ha subido aproximadamente un 3,2%, el IPC adelantado del mes de noviembre. Como el incremento de las pensiones está ligado a esa subida del IPC, de ahí ese porcentaje que confirmaremos a mediados del mes de diciembre. Hablando de proyecciones, la OCDE advierte que vienen curvas para la economía economía española. Otra advertencia, recorta la previsión de crecimiento para nuestro país en 2024 en 5 décimas y apunta a que se quedará en el 1,4%. Insiste en la necesidad de realizar un ajuste a nuestro sistema de pensiones, mira por dónde, para garantizar su sostenibilidad en un futuro. Hablamos también de Oriente Medio. Israel y Hamas trabajan para prorrogar el alto el fuego sobre la franja de Gaza, que empezó el pasado viernes y que de momento finaliza mañana jueves. En esta última semana, este grupo terrorista Hamas ha liberado a 81 rehenes, mientras que el gobierno israelí ha hecho lo mismo con 160 presos palestinos. Y el Papa ha pedido que se amplíe la tregua entre Israel y Palestina para que puedan ser liberados todos los rehenes y llegue a Gaza la ayuda humanitaria. En la audiencia general, el Papa Francisco ha pedido paz para el mundo porque la guerra es siempre una derrota, ha dicho, aunque no todos pierden, ya que ganan siempre los fabricantes de armas. Y en un nuevo vídeo con la intención de oración para el mes de diciembre, también el Papa ha pedido rezar por las personas con discapacidad para que estén en el centro de la atención de la sociedad. Francisco llama a las instituciones a que promuevan programas de inclusión que potencien la participación activa de los más frágiles entre nosotros.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Solamente falta el Sevilla por clasificarse para octavos de la Champions.
Con el Barça y el Atlético de Madrid clasificados ayer, hoy juega el Real Madrid, que está clasificado también contra el Nápoles y con la necesidad de un punto para ser primero. Y la Real Sociedad también clasificada, que recibe al Salzburgo peleando por la primera plaza con el Inter de Milán. Solo nos queda el Sevilla, hoy recibe al PSV Eindhoven y hoy solo puede seguir teniendo vida en la competición, Víctor Fernández.
Sí, las cuentas del Sevilla pasan por seguir, por ganar hoy para seguir vivo en la Liga de Campeones. Un tropiezo podría hasta complicar su clasificación para jugar la Europa League. Una derrota sería dramática. Todas las miradas están puestas en Diego Alonso, que tiene las bajas de Sumaré, Nilan y Badé. El PSV no tiene a Lanz, pero llega con De Jong y el mexicano Lozano. El Sevilla está obligado a ganar.
Real Madrid, Real Sociedad, Juan a las 9, el Sevilla a las 7 menos cuarto. Es noticia que el árbitro del VAR del Paris Saint-Germain Newcastle ha sido desconvocado para el partido Real Sociedad Salzburgo de esta noche tras el penalti pitado a favor de los franceses. Tenemos tiempo de juego a partir de las 6:30.
Con todo esto y muchas más cosas, hasta las 4 de la tarde aquí en Mediodía COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una, meitat de la setmana, dimecres 29 de novembre. Hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. S'ha afluixat el vent, tenim vent fluix de l'est, 11 km per hora, llueix el sol, però demà s'espera molta pluja a l'Alta Ribagorça, la Vall Fosca i a l'entorn d'aquestes dues comarques. A la plana de Lleida ja ens va avançar l'Armando Álvarez, que sí, que dijous era un dia de pluges global, sobretot al nord de la província, sobretot en aquestes comarques que t'he anomenat, però vaja, que de Lleida ciutat, per exemple, de la plana de Lleida, no és que passi de llarg, sinó que serà com ens té acostumats, aquests 0, algo de litres, un litre, millor que res, evidentment, però no és el que necessitem. Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida predominarà el cel ennuvolat i on s'esperen precipitacions cap al final del dia en punts del Pirineu, encara que de caràcter dèbil. El vent també bufarà en punts del sud del Pirineu per la tarda i les temperatures aniran en descens amb glaçades al Pirineu. Arribarem als 17 graus a Lleida, als 13 a la Seu d'Urgell o als 10 a Viella. De cara a demà dijous seguirem amb el cel ennuvolat i on s'esperen precipitacions, especialment en el Pirineu, on poden ser persistents. El vent seguirà bufant amb ràfegues que poden ser molt fortes en cotes altes del Pirineu i les temperatures aniran en ascens. Arribarem als 16 graus a Lleida, 15 a la Seu d'Urgell i 12 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Nosaltres el que fem ara és fer una pausa i de seguida parlem de la espirulina i d'una empresa lleidatana que és pionera en cultivar-la i comercialitzar-la fresca. T'ho explico dins d'aquesta ronda d'empreses que coneixem, que a més han tingut la col·laboració de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Brasería Escofet, donde su brasa de leña siempre está a punto. Desayunos completos con las mejores carnes, solomillo, chuletón, entrecot y pescados. Els caragols a la llauna, escalivadas y patatas al caliu. Y al mediodía una carta muy completa y con un servicio esmerado. Ven a descubrir una de las mejores brasas de Lleida. Estamos en la Rambla del Corregidor Escofet 32 de la Nova Pardiñes. Teléfono de reserva 640-848-590.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Cope Lleida. I ara és el moment en el que anem a conèixer una nova empresa de Lleida, una empresa doncs, que poca broma, perquè jo ja fa anys que la segueixo i jo crec que està a punt de fer un salt qualitatiu important. Mira, et parlo de Blauber Foods, que abans la coneixies com a Organa Spirulina. De fet, estan en el canvi de nom i d'imatge perquè estan començant a créixer i estan començant a presentar nous productes. Avui està amb nosaltres el seu gerent, el Joan Soler. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, com a Organa Spirulina sí que podíem més o menys detectar que parlàvem de la espirulina, que ara en parlarem. Ara us... bueno, no fa ni un mes que us coneixem com a Blauber Foods.
Així és, sí, hem fet aquest canvi de nom i, com indica, abans estàvem molt centrats en el que és la producció d'espirulina, el nostre producte, i ara continuem amb la producció d'espirulina, som els mateixos, però ampliem amb nous productes alimentaris i d'aquí el foods.
Clar. O sigui, ara és per obrir ventall. Per això deia que vosaltres ara ja esteu fent aquell salt per poder abarcar més històries. Però, escolta, Joan, anem a tirar enrere. Com neix la teva aventura empresarial?
Doncs mira, vaig descobrir l'espirulina fa aproximadament uns 15 anys i va ser amor a primera vista. Que et parlin, que et presentin un aliment, com aquell qui diu, que va bé per tantes coses, que ha estat assenyalat per la ONU com un dels millors aliments per la humanitat, pel futur de la humanitat, que combat el canvi climàtic d'una forma tan eficient i d'alguna forma que ens cuida com a persones d'una forma tan eficient, va ser, ostres, això ho hem de provar.
I ara explica'm, l'espirulina.
Què és, no?
Sí, què és l'espirulina? Perquè jo tinc una lleugera noció, però prefereixo que m'ho expliquis tu, que portes 15 anys estudiant-la.
Doncs sí, és una microalga, de vegades es coneix també com a alga, i és un aliment. És un aliment que les seves característiques són molt singulars. Per exemple, conté un alt contingut en proteïna, el seu PC, que és més del 65% de proteïna, superant doncs, amb molt de llarg el que és la carn o altres fonts de proteïna. I a més de la proteïna, conté dins d'aquesta proteïna un pigment que es diu ficocianina, que també n'hi diuen l'or blau, que és algo que és un pigment que és super antioxidant, super antiinflamatori, i ens ajuda a combatre algunes malalties cronificades que puguem tenir. A més, conté una llarga llista de vitamines, vitamines del grup B, que van bé per l'estrès, provitamina A, que ens ajuda com a recuperador muscular, i altres que fan que sigui un compendi de micronutrients molt complet amb enzimes digestives, probiòtics, o enzimes antioxidants, que fan que al començar-la a prendre puguem notar certes millores de certes dolències que puguem tindre.
L'espirulina, si no vaig errat, la podem trobar de dos maneres principalment al mercat, no? Fresca o seca?
Sí, és a dir, el 99,9% de l'espirulina que es troba al mercat és seca. Nosaltres li vam donar fa 3 o 4 anys una volta amb tot plegat i vam començar a oferir pel consumidor final espirulina fresca. És un format diferent, es caracteritza, per exemple, per tenir un gust molt neutre. A diferència de l'espirulina importada o l'espirulina del pols, que té un gust molt, molt fort, l'espirulina fresca té un gust molt, molt neutre.
I manté les propietats o no tantes?
Al contrari, hi ha un estudi de la NASA que diu que l'espirulina fresca té 150% més de propietats que la deshidratada. I això és perquè al ser un producte, és com si anem a menjar una poma recent collida o una poma deshidratada, que tindrà més propietats. Sempre el producte fresc sol tenir més propietats. Aquí en aquest cas concret, l'espirulina fresca conté molts més probiòtics i prebiòtics que ens ajudaran especialment al trànsit intestinal.
Clar. Però suposo que presenta unes complicacions, no?, comercialitzar espirulina fresca.
Sí, ja et dic, vam ser pioners a Europa, segurament la primera empresa a Europa a comercialitzar aquest producte fresc, i això és perquè la seva vida útil és molt curta. Anteriorment només durava un dia. Ara hem aconseguit que aquesta espirulina fresca ens duri 7 dies i això ens permet enviar-ho a casa del consumidor final i allí el client final el que fa és congelar-ho. Així, la congelació hem trobat que és un punt d'equilibri per tal de no afegir-hi additius o per tal de no fer-hi processos, com el deshidratar, mantenir l'espirulina fresca sense que perdi aquestes propietats.
Vosaltres ara ja teniu botiga oberta a Lleida Ciutat, al carrer Alcalde de Pujol, número 19. I...
Encara no. Queda molt poquet. Ho farem saber a la gent per xarxes socials, farem una inauguració, preveiem, abans de Nadal, estem treballant per fer-ho. Si es passen per allà, encara la cosa m'obres, però està al caure, sí.
Bueno. Però el vostre centre de producció el teniu entre Almacelles i Almenar. Us podem visitar, per cert?
I tant, sí. Ens encanta que la gent vingui a conèixer el que és l'espirulina, ens encanta explicar el que és, com menjar-la, per què menjar-la, i ens encanta apostar per aquest aliment. Llavors, sí, si algú vol vindre, ho pot contactar a través de la nostra pàgina web o trucar-nos directament al telèfon, i a partir d'aquí concretem una cita i els hi fem una explicació, una visita guiada, que és a més gratuïta, en el qual al final també els dirigim a provar el producte.
Ah, molt bé. Doncs ja ho veieu, Us dono a la web www.blauver.com, la primera és B alta, la segona és B baixa, blauver.com, i allí teniu la manera de com posar-vos en contacte amb ells. De veritat que si al final t'està començant a interessar el món de la espirulina, és molt important el que ens ofereixen el Joan Soler i el seu equip, que els puguem visitar, que ho puguem veure, com es fa això, que al final ens la deixaran provar i tot, i veure la diferència entre la fresca i la seca, per exemple, i que a més els tindrem allí per preguntar tots els dubtes que ens puguin sorgir, perquè ells porten molts anys investigant amb aquest tema, però clar, nosaltres amb uns minuts segurament et sortiran molts dubtes, doncs allí els tindràs el Joan i el seu equip per preguntar i per resoldre dubtes. Blauver.com, només cal que us poseu en contacte amb ells. La zona de producció, ja us dic, la tenen entre Almacelles i Almenar, o la carretera que hi ha, i vaja, és concretar un dia i hora que us vagi bé i fer la visita. És curiós això de l'espirulina perquè, tal com l'expliques, té molts avantatges, però no la trobem massa al mercat encara.
Bueno, està creixent, Quan vam començar fa 15 anys a explicar que l'espirulina, sí que era realment bastant complex de trobar a molts puestos. Però avui en dia es pot trobar a la nostra pàgina web i tenim algunes botigues també d'aquí a Lleida, com Casa Rami, però hi ha grans infraestructures com Mercadona o Decathlon que també tenen espirulina val a dir, no és per fer propaganda, però té una espurina de molt baixa qualitat, també, que té un gust difícil, que va estar carregada de metalls pesats, que es produeix a la Xina, i bueno, és una espurina de molt baixa qualitat, però sí que és cert que comença a estar en grans superfícies l'espurina, i que cada vegada més, per sort, més gent la coneix i més gent sap que és quelcom, no?, que va bé per la salut.
L'espirulina la podem prendre de manera lliure o millor consultem el nostre metge abans o depèn de si tenim alguna dolència?
Sí, en general presenta poques contraindicacions. I aquí, per exemple, s'ha de fer un incís amb l'espirulina d'alta qualitat o la de baixa qualitat. La nostra espirulina no conté iode, i això vol dir que la poden prendre persones amb problemes amb la glàndula tiroide.
Ah, val.
En canvi, l'espirulina que hi ha al supermercat normalment sí que conté iode.
Ah, doncs, ull amb això.
I caen amb molta precaució.
Ull amb això, perquè aquesta diferència és clau. La gent que tingui problemes de tiroides, ull amb això, perquè, com bé diu el Joan, si conté iode, ull, que ho hauràs de consultar amb el teu metge abans, la seva no, la fresca, suposo.
Exacte, sí, va. Tant la fresca com la seca, també en fem una seca que és en un format crunchy, que la deshidratem a molt baixa temperatura, la deshidratem a només 35 graus.
I aquesta tampoc porta iode.
La major part... Tampoc val. Porta iode.
Molt bé.
Llavors, algunes altres contraindicacions, és, per exemple, en casos d'embarassada, s'ha d'anar molt de compte, perquè l'espirulina es pot provocar una desintoxicació del cos i en casos d'embaràs o d'alletament no es recomana fer desintoxicacions perquè pot anar a parar al bebè. Llavors, en aquests casos se'n pot menjar però en quantitats molt baixes.
S'ha de vigilar. I escolta, quina quantitat s'aconsella? Bueno, ara no sé si
doncs,
hi ha...
Sí, normalment en el cas de l'espirulina fresca és una cullerada de postres que equivalen més o menys a uns 7 grams. Ara just també aquests dies traurem un nou format que és una espirulina amb monodosis i així no cal pensar en quines dosis de provar. I és una pasta untable, que tenim uns sobrets perquè tinguem una idea com si fos un sobret de maionesa, però és un sobret de color verd, ple de vida i ple d'antioxidants.
Joan, estic ara navegant per la vostra web, blauver.com, i m'he topat amb uns bombons, però saludables.
Sí.
Sembla que no puguin ajuntar aquestes dues paraules.
Sí, sembla quasi un oxímoron, no?
Sí,
aquest projecte l'hem de començar a desenvolupar ja fa un temps i han participat també l'Ivan Pasqual de Carl Gummer, que entre altres coses té el Premi al millor xocolater d'Espanya l'any 2017, i també han participat la doctora Blanca Salinas Roca, conjuntament amb nosaltres, i el que hem fet entre els tres és posar sobre la taula o voler treure un producte que uneixi el compromís de alguna cosa saludable, és a dir, que quan l'estic prenent sé que m'estic cuidant, però també alguna cosa que la puc disfrutar en boca, no? que la menjaré i les meves papilles gustatives d'alguna forma sentiran excitació i diran que em volen més. No?
Sí.
Doncs el que hem fet és treure aquest producte, que no té sucres afegits, que no conté gluten, que no conté llet, i d'alguna forma és alguna cosa que sí que podem disfrutar com un postre dolç, o també hi ha gent que s'ho pren més, que encara tardaré 2 hores en dinar, me prenc un o dos bombonets i té aquest efecte saciant gràcies a l'espirulina i gràcies al cacau.
Doncs escolteu, ull això, que aquest producte pot triomfar aquestes festes. Apte per diabètics, perquè no té sucres afegits. Apte per intolerants al gluten o als celíacs, perquè no té gluten. No té ni conservants ni colorants. Ull amb aquest producte que, de veritat, si voleu fer una sobretaula, que ja ara les festes venen ben carregades, és un producte a tenir en compte. A blauver.com ho trobeu. A més, hi ha participat l'Ivan Pasqual, que el coneixo perquè l'hem entrevistat més d'una vegada, i segur que té molt bona pinta, Joan, aquests bombons, que els veneu en format de 3 o 15 unitats.
Sí, els venem així. També els hem començat a vendre en formats de quilogram, d'un quilo, perquè realment hi ha persones que els encanta aquest bombó, que el volen disfrutar, i a mi posen més que bé, no, i vendo a quilos. I també ha habilitat aquest format, perquè hi ha gent que realment, no diré que és forner addicte, però sí que el volen disfrutar, i llavors també hi ha aquest altre format.
Joan, Blauver Foods és la darrera evolució d'una empresa que tu vas començar fa 15 anys i que suposo que en més d'un moment el que és l'administració i la gestió o el creixement de l'empresa t'ha tret temps, hores de dedicar-te al que tu volies, que era el tema de l'espirulina, no? La Diputació de Lleida té en marxa diverses activitats, accions, tallers i propostes per facilitar el creixement de les empreses. Vosaltres us heu acollit a un, no? Eh?
Sí, així és. Ens vam acollir a lo que és el programa Impulsa't de la Diputació, que ha consistit bàsicament en jornades de formació, especialment gestió empresarial, gestió humana, lo que és el tema de màrqueting, no? Som una empresa molt centrada en producte i això del màrqueting de vegades no sabem ni com agafar-ho. Ha sigut realment una experiència molt agradable, que acabem aquesta setmana, fem el fi de festa, el dia 1 de desembre, a Cervera, i bueno, ha servit d'alguna forma per acumular experiència i coneixement d'altres coses que quan muntes una empresa no tens, no? Com pot ser la gestió empresarial o la gestió del màrqueting, i que a poc a poc te'ls van proporcionant amb petites píndoles perquè després puguem anar fent camí.
Que bé. No, t'ho dic perquè és veritat que quan un comença amb una empresa, com menys mal de caps tinguis amb tema d'administració, màrqueting, com bé dius tu, més et pots centrar al teu producte, que també ha d'anar evolucionant, perquè és que si no, arriba un punt que suposo que el tema burocràcia se t'acaba menjant.
Sí, bueno, d'això no ens eximeix ningú, eh? Yeah. I pensa que nosaltres vam començar a la finestreta d'agricultura. Ara hem passat a la finestreta d'aqüicultura. I normalment el problema que hem estat 5 anys per certificar-nos com a empresa de producció ecològica.
Déu-n'hi-do.
Pràcticament com aquell que diu, sense canviar el procés. Nosaltres ens trobem habitualment que l'administració, tot i que sovint té bona voluntat, no sap on ubicar-nos.
Clar.
El que és la producció de microalgues, són pioners a Catalunya, i no hi ha un precedent, i llavors és anar obrint precedents, i això moltes vegades fa una feina molt feixuga, però que bé, que a poc a poc també va veient la llum i també estem contents del resultat.
Pioners a Catalunya, són de casa nostra, són de Lleida. Per tant, donem-los una oportunitat. Blauver.com, la primera amb B alta, la segona amb B baixa, blauver.com. Els trobes a internet,
El nom fa referència, el blau verd, fa una mica de referència, si em permets explicar-ho ràpidament, és blau i verd, com verd s'escriuríem D, li hem tret la D, blau i verd,
sí.
I fa referència de que fa 60 anys, als anys 60 més o menys, es va fer la revolució verda en el món de l'agricultura, en la qual van començar a vindre tractors, en la qual va començar també a arribar els adobs de síntesi o els pesticides, i això va provocar un gran augment de la producció alimentària d'aliments en aquell moment, que era necessària perquè estaven en un punt de creixement d'habitants al planeta molt gran. Això va ser l'efecte positiu que vam lograr augmentar, multiplicar per dos pràcticament en 10 anys el que és la producció d'aliments, però va tenir un efecte col·lateral, que és que totes les aigües es van començar a contaminar d'aquests pesticides, d'aquests nitrats excedents, tot el que és el paisatge va canviar dràsticament, i llavors el que proposem en aquest blau verd és un canvi del punt de vista, és anem a fer la revolució verda, però també anem a ficar el blau, que és el blau del planeta Terra, que són tres quarts del planeta és aigua, i anar a fer una revolució no només pensant en la nostra alimentació, sinó pensant també en el blau, en el planeta blau on vivim.
Molt bé. Doncs mira, aquí veieu per què. Perquè a vegades pregunten, bueno, i per què? Doncs mira, aquí teniu l'explicació. Blau verd, sense la D final, blauverd.com. Així es coneixeu ara. Hem parlat amb el Joan Solés, gerent, fundador del que abans coneixem com Organa Espirulina i que ara els coneixem com Blau Verd Foods. I que ja recordo que són pioners a Catalunya i són de Lleida, per tant, anem a treure pit. Gràcies també als programes de la Diputació de Lleida, doncs, que els ha facilitat la tasca en ells, concretament en el tema de màrqueting que tan necessari és. Joan Soler, enhorabona per tot plegat, una abraçada gran.
Molt bé, moltes gràcies.
I nosaltres, que tot seguit parlarem de noves tecnologies, abans, però, ens fem una aturada d'un minutet només.
Al final del dia, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Nos vamos hasta la región de Donetsk, al este de Ucrania, uno de los lugares donde se sigue librando cada día batallas constantes entre ucranianos y rusos. El frío empieza a estar presente entre los soldados de ambos frentes, que poco a poco empiezan a sentir la llegada del duro invierno que va a azotar la zona.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Nadie está preparado para perder a un ser querido. Es algo muy doloroso, pero para los que nos quedamos aquí, la vida sigue. En su libro Tu muerte es vida, Laura Montesinos, creadora de Viajar entre líneas, abre su corazón con una inspiradora historia de amor sobre cómo encontró luz y halló el sentido real de su existencia. Tu muerte es vida, una historia de confianza, superación y amor eterno.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que ja és el moment en el que parlem de les noves tecnologies. Camí cap a les dues de la tarda, ho fem des de l'InfoCope Lleida, que ens trobes a internet, infocopelleida.com, que ens pots seguir a les xarxes socials i també escoltar-nos a través del nostre podcast, que ja saps que el que et permet és això, escoltar-nos fora d'hora, tantes vegades com vulguis, i recuperar programes antics. Des dels estudis, com sempre, ben acompanyat, avui està amb nosaltres el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també està amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Vinga, menú del dia, Jaume.
El menú està clar, no? Setmana per fer balanç de les compres del Black Friday i del Cyber Monday. Les fem ara o les fem després? No. Què heu comprat?
Déjate.
Sí?
Jo no he comprat res, ja t'ho dic ara. Però...
Jo sí, todavía estoy recibiendo.
Ah.
Vinga, va, després ens ho expliques. En el diccionari, vull dir, aquestes que habitualment diem nosaltres cada dia, no? Hi ha Big Data. Mm-hmm.
Datos grandes.
Muchos datos.
La RAE dice, son bueno, datos grandes.
No, mirad cómo tenemos de pronunciar. Si Big Data o Big Data.
Big Data.
Bueno, aquí será Big Data. O sea,
aquí será Big Data, segur.
Big Data.
I una altra que fa un parell d'anys superfamosa. Bar.
Bueno,
el bar amb B baixa.
Amb B baixa.
Es lo que te iba a decir, porque el bar ha sido una palabra, vamos, toda la vida.
Amb B baixa.
Está intrínseco en nuestra sociedad.
I tenim tres o quatre més que les també les comentarem. Parlarem també d'una app, l'app Esquio. El David ens explicarà.
Esquio i nado.
I cinc productes d'Apple que es deixaran de fabricar. Sempre parlem del que fabricaran de nou, el que trauran de nou. Doncs avui farem cinc productes que deixaran de fabricar aquest 2023. I aquest divendres WhatsApp també deixarà de funcionar en molts terminals. Explicarem quins i per què. I Google borrarà també milions de comptes aquest divendres. Sembla que el Black Friday sigui, el divendres negre sigui aquest proper, perquè tot passarà aquest divendres. I tot negre, no? I és allò, ostres, tot dolent, deixarà això, trauran això del mercat i tal. No, són cosetes. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia friki. Per començar, un moment pel record on en David explica aquesta efemèride que cada dimecres puntualment ens porta aquí preparada. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues nos vamos a un año muy especial para Ricard y para mí, ya que nos vamos a un 29 de noviembre y viajamos en el tiempo hasta 1975.
Oh, 75.
Un momento... ¡Hombre!
¡Hombre!
Ricard y yo teníamos unos meses sí. Nada más, que acabábamos de nacer. Y la verdad que es un momento crucial en la historia de la tecnología, ya que ese día Bill Gates, un joven visionario, usó por primera vez el nombre de Microsoft,
¿ah?,
con un guión en medio. La combinación de estas palabras fue entre microordenador y software.
Microinformática, ¿no?
Microordenador y software, precisamente, ¿no? Y dio lugar a ese término que se convertiría en un gigante de la industria tecnológica, ¿no? Una carta que dirigía a su socio, a Paul Allen, ¿no? Gates delineó la visión de un futuro impulsado por un software para microordenadores. Entonces, bueno, pues en esto que tienen los americanos de contraer las palabras y demás, ¿no? Pues digo, oye, el Microsoft.
No la sabía que esta era la conjunció de dues paraules.
Sí, es la conjunción eso del microordenador y
el software.
Entonces, el Microsoft, ¿no? Siendo ahora mismo pues una de las empresas más influyentes en el mundo de tecnología. Así que hoy no nos queda más que recordar el inicio de un viaje que transformó la informática y nos llevó a la era de los sistemas operativos, el software empresarial y productos icónicos que han dejado huella, una huella indeleble en la historia historia digital. Así que feliz aniversario a Microsoft y al impacto duradero de su visión innovadora en el mundo de la tecnología.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Si és dimecres i estem al migdia i estem a Copa Lleida, doncs ara els friquis tequis doncs estem en antena. I després de l'efemèride, què toque? Doncs toque l'entrevista. La empresa espanyola de formación y consultoría tecnológica Udemy dispone de la plataforma de formación y enseñanza online líder en el mercado, que es Tecnofor. Y con nosotros está hoy Nagi Pérez, responsable de Udemy Business en España. ¿Qué tal? Y bienvenido al programa, Nagi.
Hola, muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días y bien trobat aquí a Copa Lleida. Según el estudio reciente de la consultora laboral Hais, el 65% de las empresas españolas se enfrenta en una escasez de profesionales capacitados en el sector tecnológico. Vosotros, como plataforma de formación tecnológica, ¿cuáles son las iniciativas y tendencias que tomáis para que las empresas de España pues formen a estos profesionales tecnológicos?
Sí, pues mira, desde luego es uno de los mayores retos actuales y esto responde a la creciente transformación digital, ¿no?, que estamos viviendo. Claro, esto conlleva, pues, en primer lugar, la dificultad para adaptarse a los cambios tecnológicos. Vemos que las tecnologías, pues, cambian y evolucionan de forma exponencial. De hecho, según IBM, la vida media de las competencias, si hablamos de competencias de negocio, es de tan solo 5 años, pero si hablamos de competencias tecnológicas, es de tan solo 2 años y medio, ¿no? Entonces, claro, esto exige un reciclado constante de cara a anticiparse a la obsolescencia tecnológica y bueno, pues seguir siendo competitivos en el mercado laboral. Entonces, claro, tratamos de responder ante esto, ¿no? Las importantes carencias de habilidades que conlleva esta transformación digital. Esto, claro, pues tiene consecuencias graves como la pérdida de productividad. Entonces, bueno, nosotros lo que promocionamos sobre todo es la formación continua, porque es verdad que la formación cada vez es más continua y ya no tanto esporádica, ¿no? Y esto es lo que tratan de implementar las empresas a través de, bueno, la figura de sus directivos, ¿no? Cada vez la más alta dirección de la empresa es la que tiene que sponsorizar o promocionar la formación de su fuerza laboral y esta es la clave del éxito, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, aquí hay ya distintas realidades, ¿no? Cada empresa es un mundo, pero bueno, sí que nosotros tratamos de guiarles con mejores prácticas, ¿no?, para poder implementarlo de manera correcta.
¿Por qué las habilidades tecnológicas son algunas de las más demandadas en la formación online en la actualidad? Pero más bien, ¿en qué perfil de personal de la empresa o del trabajador habría más demanda?
Bueno, pues nosotros solemos publicar un informe cada trimestre sobre las tendencias de aprendizaje específicamente en el entorno laboral, tanto en todo el mundo como en España, ¿no? Y bueno, pues yo aquí destacaría perfiles, por ejemplo, de computación en la nube, ¿no? Lenguajes de programación, es decir, desarrolladores y analistas de datos, ¿no? En España, además del desarrollo web, que yo creo que es el que más destacaría, también destacaría la preparación en certificaciones de esta computación en la nube como AWS, ¿no? Y luego también destacaría pues eso, pues perfiles más de seguridad de la información que necesitan actualizarse y reciclarse sobre estas competencias. Yo aquí haría un inciso sobre el crecimiento de la inteligencia artificial, porque precisamente esta misma semana hemos publicado algunos datos interesantes con motivo del primer aniversario del lanzamiento del ChatGPT, ¿no?, de OpenAI. Si recordáis, fue en noviembre del año pasado cuando se anunció para el público en general. Y bueno, pues es la gran tendencia de este año, ¿no? Es una tecnología que está transformando multitud de roles y de industrias y no hace falta ser un tecnólogo para poder adoptar esta tecnología. De hecho, cualquier profesional que requiera de un ordenador pues tendrá que actualizarse sobre cómo utilizar aplicaciones de inteligencia artificial para hacer su trabajo al ritmo al que cambia el mercado, ¿no? O sea, uh-huh, que, bueno, yo creo que aquí es cuestión de proporcionarles herramientas para que dediquen menos tiempo a tareas administrativas y más a aquellas más estratégicas, ¿no?
Has hablado de unos perfiles muy muy concretos, que son los programadores, o en fin y al cabo los informáticos, pero yo te preguntaría por la capa de directivos, si también es importante la formación tecnológica para que de esta manera lo influyan a toda la empresa, ¿no? Esa transformación, ¿no?
Totalmente. Deben tener por lo menos nociones básicas para poder saber realmente de qué estamos hablando, ¿no? Comentaba antes ejemplos de inteligencia artificial, porque yo creo que esto sí que va a impactar a todas las capas de una organización, incluso a la capa directiva, ¿no? Entonces, bueno, aquí es donde hay una necesidad, digamos, más emergente o más urgente, ¿no?, de desarrollo profesional, porque no solo se trata de cómo adoptar estas tecnologías, estas aplicaciones que sin duda pues van a transformar la manera en la que trabajamos, sino también de cómo hacerlo éticamente, ¿no? Uh-huh. Y todo ello en este contexto en el que debemos evolucionar al ritmo al que cambia el mercado.
Porque si ellos son conscientes de que se tienen que transformar, entonces aquí entraríamos en la importancia del reskilling, ¿no?, para los puestos de trabajo de la empresa.
Totalmente, totalmente. O sea que el reskilling, además, vemos que es, bueno, parte de estas mejores prácticas, ¿no?, para implementar estrategias de formación en una organización. El reskilling, bueno, no se trata solamente de ofrecer contenidos relevantes y necesarios en un momento dado, sino además en desarrollar una cultura de aprendizaje interna que fomente la curiosidad, la ambición y el interés, porque es que si no, es muy difícil, ¿no?, motivar a un empleado para que pueda formarse en competencias nuevas, ¿no? Eso es realmente lo que es el reskilling. Y, bueno, pues considerar el aprendizaje como una parte más del flujo de trabajo hace que sea más fácil dedicarle tiempo, ¿no? O sea, que esta es una de las mejores prácticas más, que promocionamos. Y al final, bueno, pues esto requiere de autoaprendizaje, ¿no? El autoaprendizaje ya es la herramienta para que todos los trabajadores tomen riendas de su propio desarrollo y bueno, pues descubran nuevas posibilidades tanto a nivel personal como profesional.
Sí, sí, a toda esta formación de reskilling y también de upskilling, ¿no?, pues la podemos hacer a través de la plataforma Tecnofor, ¿no?, que esas son las facilidades que hoy en día tenemos de hacer lo que es la formación muy específica y muy concreta a nivel online. Esto es un gran avance, ¿no?
Sí, totalmente. La verdad que el partnership que tenemos con Tecnofor consiste en que, bueno, nosotros como Udemy ponemos a disposición esta plataforma de formación online y Tecnofor nos ayuda a implementar, estas estrategias y el mejor uso de esta plataforma de Udemy a nuestros clientes en España, ¿no? O sea, que estamos muy muy ilusionados de este partnership el poder caminar conjuntamente hacia un futuro, pues bueno, basado en competencias.
Nagui Pérez, responsable de Udemy Business en España. Muchas gracias por compartir estas experiencias de formación y de reskilling y upskilling con nosotros.
Gracias a vosotros, un placer.
Doncs venga, va, que després de l'entrevista ara comença, doncs,
La tertúlia Freak.
La Freak. Venga, la Freak era esperada. Avui es va de Freak, això, eh? Va de Freak. Se m'ha quedat al començament pendent. Què és el que tens pendent de rebre del Black Friday?
Voy a contar la anécdota. Es decir, por un lado, me he comprado accesorios para la música. Entonces, bueno, había, como os había dicho la semana pasada y como aconsejo a todo el mundo, había puesto seguimiento en varias páginas web de instrumentos musicales.
¿Y qué tal la experiencia?
¿Se notó la diferencia? Bueno, la experiencia al final es que todos han hecho descuentos y al final he comprado los productos de instrumentos musicales en una web que no es de instrumentos musicales. Uh-huh. Y ha sido el mejor precio. Es decir, flipante. ¿Vale? Yo he seguido pues estos mayoristas internacionales y europeos, es decir, por así decir, a los tres más grandes que existen en el mercado. Y de pronto, según mis búsquedas, y como todo el mundo sabe todo, me llega a Amazon y me dice, oye, mira, que yo lo tengo a este precio y lo reciben mañana gratis.
Es que
no puede ser. Entonces he comprado, ya te digo, accesorios, pues unos pedales para las guitarras, algunos afinadores e incluso un sistema wireless, donde el mejor precio lo he encontrado al final en Amazon. Y cierto, unos descuentos de un 25 a un 35%. Ha sido bestial. Y ojo, marca y modelo. Es decir, no es que no has comprado algo que es parecido, ¿no? O una marca. No. Porque ya sabéis que en la música va así, va. Marca es marca, producto y modelo. Aparte, claro, luego, aparte de entrar, pues ya Amazon me envió una oferta y me he comprado 8 libros a 1,80€ el libro digital para mi Kindle. Entonces, bueno, pues ya he elegido y he dicho, ostras, pues semana de Black Friday, pues venga, me mandó esta oferta, pues tin, 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 a 1,80€ cada libro, que normalmente estos libros digitales están de los 6 a 8€, ¿no? Incluso La Dama Roja, de, bueno, pues, de un escritor que me gusta mucho, español.
¿Cómo ve eso de la venta creuada?
No, lo hacen súper bien y además, claro, como saben tu historial, saben tus búsquedas, saben absolutamente todo, saben darte el qué. Lo que más me ha sorprendido es eso, al final, comprar un producto profesional en una web que vende Fairy, por así decir, o sea, vende de todo.
Tienen un gran Big Data.
Sí, tienen un gran Big Data y tienen mucha inteligencia artificial, mucho ahí. Y yo creo que incluso introducen el VAR. Gracias a sus cookies, ¿vale? Al final utilizan esa kriptonita que hace que nos volvamos más débiles, ¿no? Y todo esto lo conjugan para decir, chaval, que tú lo que quieres es esto y se lo tengo al mejor precio y además lo reciben mañana.
Yo pensaba que volvías a decir, tú lo que quieres es sexting.
Es sexting también. Ojo que de palabras hemos dicho, ¿eh?
Sí. Bueno, ho hem introduït més bé impossible, no? Ah. Les paraules que ha acceptat el que és la RAE, doncs justament ahir les va acceptar com, bueno, hi ha paraules normals.
Sí.
Perquè quants anys fa que les estem fent anar, però no està en el diccionari de la Real Llengua Espanyola.
Home, la del VAR, per exemple, els futboleros, sobretot la del VAR amb B baixa, la del videoarbitratge, és una paraula que ja s'ha extès. Al principi era estranya, va fer polèmica, però ara ja és normal. I a més és que es parla massa del VAR a cada partit.
Ah, i el Big Data, quan ens fa que parlem de Big Data?
Sí.
Big Data hablamos desde hace muchísimo tiempo, pero ahora es como una acepción, es decir, está dentro de nuestra lengua. Y es el castellano eso.
Y el pixelá.
Y el pixelar, sí, también es castellano ya, es decir, son palabras, a mí me ha gustado de todas formas.
¿Y las cookies?
Uy, lo de las cookies, eso es buenísimo, sobre todo es buenísimo por los traductores.
Sí,
¿vale?
Galletas.
Por las galletas, claro, pero es que lo sigue traduciendo así,
sí,
¿eh?
Sí.
El otro día me ocurría una cosa buenísima que me decía alguien, oye, habéis puesto mal la dirección en una publicación que habéis hecho en Instagram. Y yo, ¿perdón? Me dice, digo, no, está perfecto. Y era, bueno, pues un sitio de la Avenida Blondel, pero como le da a traducir al castellano, pues le decía Avenida de las Rubias. De blonde, claro, en inglés.
Blonde, pues
la Avenida de las Rubias. O sea, que ya no tenemos la Avenida Blondel ahí, ya tenemos la Avenida de las Rubias. Pero a mí me ha gustado además también porque, aparte de meter todas estas palabras, Big Data, VAR, Sexting, Cookie, Pixel y demás, además van añadiendo acepciones a ciertas, bueno, palabras, ¿no?, que tenemos en nuestra jerga. Por ejemplo, ya está reconocido que dinosaurio también es referido a una persona veterana con relevancia en el pasado, pero anticuada en la actualidad. Es un dinosaurio. No, pues esto también ha entrado ahora en la RAE, ¿eh? O lo del tema del caballo, ¿no? Que puede entenderse como unidad de potencia o tal, ¿vale? Equivalente al británico, ¿no? Bueno, pues ya son caballos de potencia, ¿no? Y esto hasta hoy no lo hemos tenido. Uh-huh. Y la que más me ha gustado es la de corredor. Esa es fenomenal, ¿vale? Porque de pronto han metido una acepción nueva, es que si eres corredor ya no eres un runner, sino que eres un corredor, ¿vale? Que lo que significa es que te facilita la conexión entre espacios naturales y especies. Es decir, no eres un runner, sino que ahora eres un runner, además eres ecológico y además, gracias a que sales a correr por el campo, ¿sabes? Conservas hábitats y especies.
¿Sabes lo que necesites? ¿Tens de sortir?
Digan.
La app Esquío.
Wow, eso lo tengo clarísimo.
La app Esquío.
Esquío, l'app que t'ajuda...
Això és per sortir a córrer, adeus.
No, això és per sortir l'hivern.
Sí.
No saps què fer i llavors doncs, tens aquesta app.
Eso es que este año de pronto las estaciones de esquí, que iba a ser un año fatal, han abierto antes del puente de la Purísima Ya tenemos las estaciones de esquí y es una app que te ayuda a planificar tus próximas aventuras deportivas sobre la nieve. Y cuando digo deportivas es porque no precisamente tienes que esquiar en la nieve. Puedes hacer muchísimas más cosas. Entonces, bueno, pues al final tiene una pequeñita inteligencia artificial por detrás en la cual le dices, oye, mira, a mí me pilla esto
¿Has
bien.
¿Has dicho inteligencia artificial?
Sí, eso que ya el ordenador ese que piensa por nosotros, pues ese. Entonces, este coge todos los datos, incluye partes de nieve, datos meteorológicos, incluye tu perfil, tú le dices, oye, pues yo soy una persona de tanta edad que me gusta todo esto, no esquío, no tal, entonces te dice, mira, ¿por dónde estás? Que ya te he localizado. Además, por los datos no solo meteorológicos, sino que también cojo las webcams que tienen puestas todas las estaciones. Y además, lo conjugo todo y te digo, mira, este fin de semana te deberías ir aquí a hacer esta actividad, esta y esta. Y además, ojo, te va a dar hasta casi el presupuesto del viaje. O sea, es bestial. Con lo cual, bueno, pues para probarla no está nada mal el que veáis qué podéis hacer en la nieve estas Navidades.
Eso me recorda aquella secció que tenia anys enrere, que era l'app de la setmana.
L'app de la setmana, correcte.
Doncs avui tenim el que és l'app de la setmana. I vinga, va, perquè sempre parlem també de novetats i que sempre parlem de novetats, però avui parlarem de tot lo contrari. Vale, de elements o de productes que tenien al mercat i que retiren. Vale, en aquest cas, Apple retira productes del mercat. Quins són aquests productes que retira Apple?
Bueno, pues mirar, las series mini, como el iPhone 13 mini, uno de los smartphones más buscados en Japón, ya sabemos que los asiáticos tienen poco sitio para todo. En vez de comprar, sí, es verdad, en vez de comprar vinilos, compran CDs, porque, ostras, si coleccionan música, pues ocupan menos sitio, ¿vale?
Igual a Mamplada, encara no ocupen més.
También. Y bueno, pues mirar, por ejemplo, el iPhone 13 mini, que es uno de los más buscados, dicen, oye, dejarlo, mira, nos vamos a centrar en el SE, ¿vale? Que es el modelo más ecológico.
Sí, pero continúen amb la franja de dalt y de baix, y el botonet,
Sí, claro, por eso te digo, que es que además es para dinosaurios o para o para gente con mucho amor y mucho cariño, ¿no? Luego también, bueno, los anuncios que han hecho, pues son los que nos hacen olernos que dejan de fabricar, porque claro, si tenemos nuevo MacBook Pro con chip M3, si tenemos nuevos iMac, pues tener claro qué es lo que va a pasar con los anteriores, es decir, qué va a pasar con el iMac que tenemos fuera, qué va a pasar con el maravilloso MacBook Pro que todavía tiene incluso nuestro compañero Ricard desde hace 8 años, fuera también, a dejar de fabricarlo, es decir, para dar paso a
13 años,
fíjate, para dar paso a nuevos modelos y a que todo vaya con el nuevo chip, van a dejar de fabricar todos estos modelos antiguos. También, como no, pues fabricar y vender el tema de carcasas, correas para relojes y tal, todo eso fuera, externalizados, ¿vale? Así que Apple abandona toda esa fabricación. También abandona la fabricación de los paquetes de baterías MagSafe. Las MagSafe, que hablábamos este verano, que se pegan por detrás, dejan. Y esto tiene mucho sentido con la última noticia sobre lo que están trabajando las baterías. Y es que todas sus baterías tengan mayor capacidad y, lo más importante, sean 100% de materiales reciclados de otras baterías. Que no utilicen nuevos materiales que al final son de minería, ¿vale? Y no tengan que explotar el planeta Tierra para seguir fabricando baterías. Con lo cual, la MagSafe dejan de fabricarlo, lo dejan en manos de externos porque ellos no quieren o no sacarán otra MagSafe hasta que no tengan desarrollada su tecnología al 100% de reciclaje. Ajá. Bueno, al final son productos que dejan de fabricar. Pero no es que la gente se vaya a quedar huérfana, sino que es porque hay cosas más sostenibles, más potentes y al mismo precio a día de hoy.
Uh-huh. Venga, va, canviem de tema, no? Canviem de player i en aquest cas de Apple passem a WhatsApp, perquè WhatsApp aquest divendres hem anunciat que es deixarà de funcionar amb molts terminals.
Clar, i a més és una manera ràpida de fer que aquells aparells... no serveixin.
Quedin en desús.
O sigui, és a dir, l'aparell seguirà funcionant exactament igual, però hi ha una aplicació que no funciona. Però com que avui en dia, almenys a Europa, a Espanya sobretot, el WhatsApp és el centre, doncs a la que en un mòbil deixa de funcionar WhatsApp, S'acabó. Además, no es que no adopte, David, nuevas funcionalidades, es que deja de funcionar.
Claro, porque no puede adaptarlas. Por ejemplo, en iOS es a partir del iOS 12. Aquí a mí lo que me hace gracia es que luego hemos estado mucho tiempo hablando de obsolescencia programada. No es que los fabricantes, no es que... No, bueno, pues si es que ya no son ni los fabricantes. No, no. Es decir, Apple sigue dando soporte a iOS 12 e iOS 12 se sigue actualizando, ojo, dentro de iOS 12,
no,
pero con ciertas...
No, iOS 12 era Moon, ¿eh?
Claro.
Sí, pero el iOS 12 se sigue reben actualizaciones de seguridad.
Claro, es lo que te digo. Apple sigue trabajando en actualizaciones de seguridad y recibe esas actualizaciones de seguridad. Pero, ¿qué pasa? Que no va a soportar o no soporta WhatsApp, porque WhatsApp todas estas funcionalidades nuevas y toda la encriptación no la puede programar sobre estos sistemas. O en Android el 4.2, ¿vale? Es decir, todos los que tengan 4.2 hacia atrás, ¿vale? Se quedan colgados. La más afectada de todo esto es LG, porque, bueno, pues es el que menos terminales tiene actualizados, ¿no? A continuación está claro que todo lo que es Samsung,
LG
Huawei,
hace días que no fabrique también terminals.
Exacto, por
sí,
eso
que tampoco los actualizados los que tenía.
Todo esto se va fuera, por poner pequeños ejemplos, el Galaxy Core, el Galaxy Trend Lite, el Galaxy Ace 2, el S3 Mini, el Galaxy Trend 2, el Galaxy X Cover 2. Todos estos productos, bueno, pues dejan de Samsung, dejarán de funcionar. De LG casi todos, y todos se llaman Optimus, ¿vale? De Huawei, que ya sabemos además que, pues son los Huawei que llevaban Android puro y duro, con lo cual tampoco van a funcionar. Bueno, pues al final los Sony también, como el Xperia M o el Platinum, ¿no? Al final lo que tenemos que mirar es, bueno, pues si tenemos Android 4.2 o iOS 12, y si tenemos eso, pues lo que tenemos que empezar a pensar es que Papá Noel o los Reyes Magos o el Tron de Naval, ¿no? El tío, bueno, pues alguno tiene que echar algún móvil nuevo por algún sitio. No hace falta que sea el último y el más caro, ¿no? Pero eso sí, que esté actualizado a la última versión. Sí. También hay otra cosa que no, se nos da de todo esto y es, oigan, tranquilos, porque aunque se vayan a morir, estamos hablando de terminales que tienen muchos años. Que aunque te hayas gastado 1.000 euros en un terminal, si lo has tenido 8 años, pues bueno, pues es un teléfono de a 110 euros al año, ¿no?
Sí, sí,
con
sí.
Lo cual...
Sí, pero si estem parlant d'un terminal Android amb 4.2 i avui en dia encara el tens, ja és molt recomanable haver-lo canviat. Pel tema de
4.2 de Android.
Sí, sí,
de Android. Acabem de presentar la 11.0.
Sí, correcte, per temes de seguretat. Avui dia és molt important. Mm-hmm. Vinga, va, anem per la darrera, perquè ja la vam comentar a principi d'any, però ara ja és efectiu el dia, no? I aquest divendres, doncs, Gmail borrarà milers de comptes. Com és que les borrarà?
Però no a l'atzar, eh?
No, claro. No.
És a dir... Quines borrarà?
Pues los que no lo usan. Claro. Es decir, precisamente había una práctica muy fácil y es, me voy a suscribir a un sitio o voy a darme de alta una cuenta solo para recibir newsletters o voy a darme... Bueno, pues en cuanto a estas cuentas que no tienen actividad y que no tienen actividad durante cierto tiempo, todas se van a borrar. Es más, la gente ni se va a enterar que van a ser borradas porque realmente son cuentas en desuso. Uh-huh. Pero es que hay que hacer limpieza, además. ¿Por qué? Porque te vas a dar de alta una cuenta nueva. Venga, David, punto casero. Y dice, buah, ese existe en 200.000. Ya te puedes poner David, punto casero, 1926 con coma 48 y pi.
Y además, desde el 2015, Gmail es la plataforma más extensa y más utilizada por el tema de correo.
Correcto.
Bueno, que sigui gratuït és una cosa que propicia aquestes històries. Que hi hagi milers i milers i milers de comptes que es fan anar per una vegada, total, com que és gratuït, doncs me'n dono d'alta, la faig anar i l'oblido. I és normal que li hagi passat això, deu tenir una base de dades de
tindria de fer una opció d'enquesta que digués, no, aquesta compte només la tinc 15 dies i automàticament se borra, perquè és que si no... Després sé que hi ha milers de noms aquí que veus unes coses més rares, no?
Hay una cosa que sí que van a conservar i que van a mirar, daros cuenta que se habla de que desde 2015 es el más utilizado, vamos a ver, no perdamos el rumbo tampoco, y desde 2006 que tenemos Android en uso a tope, para activar cualquier teléfono Android tienes que tener una cuenta de Gmail.
Sí,
y la gente no tenía una cuenta
de
Gmail.
Es verdad eso.
Entonces, esto, es decir, claro, si ahora mismo hablamos que hay en el mundo 6.000 millones o 5.000 millones de terminales Android en uso, son 5.000 millones de cuentas de correo, de cuentas Gmail, porque ya no es correo, es Gmail que da
todo el universo,
o Google que da a todo el universo de Google. Esto sí que lo van a cruzar. Es decir, todos aquellos que sean pertenecientes a usuarios activos, aunque no utilices el correo, no utilices el Drive, tranquilo, no te lo van a borrar. Quiero decir, a mí, después de esta noticia, el comentario de, oye, pero yo a mis padres que les activé el teléfono y no la han usado nunca, entonces, ¿qué pasa? ¿Que el viernes me lo van a cortar?
No. No lo utilizan porque la tienen al teléfono.
Exacto. Bueno, pero no están utilizando el correo, no están utilizando el Drive,
claro, no están
solo
entrando.
La están utilizando como sistema de identificación por ese terminal.
No, pero la están utilizando.
No, es una maravilla, por supuesto. Y luego la de miles de personas que entrando a través de esto han utilizado Gmail y ahora mismo están pagando 1,99€ al mes para tener más espacio. Solo por el Gmail, ¿eh? Aunque utilicen el OneDrive, ¿no? Es decir, bueno, el tema es que esto de iniciar sesión con los servicios de Google, hay gente que en iOS, se lo digo a todo el mundo, oye, si tienes un iPhone, no es que me ha dado de alta una cuenta para suscribirme a, oye, perdonar, en iOS ya hace 4 años, 2019 creo que fue, donde nos actualizaron y dijeron, oye, que si te vas a suscribir a sitios nuevos, lo puedes hacer con Apple.
Sí, sí.
Yo te creo una cuenta que no existe en ningún sitio y te voy a redireccionar a tu cuenta de iCloud.
Que nunca se revela, por cierto. La tuya nunca se va a compartir.
Nunca, nunca se comparte tu cuenta de
correo.
Es muy cómodo
eso, porque además tienes un sitio donde está el listado de todas las que has usado. A on les has fet anar, per si al final la vols donar de baixa, per exemple. Però no has creat cap compte nou, és un alias.
Sí, sí, exacto. Es un alias de tu cuenta, con lo cual no existe de cara al que te has suscrito, pero tu cuenta no la saben nunca.
Es muy cómodo, això, ¿eh? Al principio et fa una mica de respecte fer una, pero después yo tengo un llistat ya de 30 o 40 d'aquestes coses que dius, hòstia, és que ho vull provar, què faig? Dono el meu correu que després comences a rebre històries? No, me'n creo un i s'acabó. Va, que estem a les dues, Jaume. David Casero. La semana que viene ya nos explicas si te ha acabado de llegar todo.
Sí, seguro, seguro que sí.
Gracias, buena semana.
Igualmente.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Soc el Ricard Álvarez, per cert, dimecres que ve, no, que és festa, Jaume. Arribem a les dues, demà hi tornem, a les 12:20.